Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
De la tarda, 9 minuts, ja ens acompanya Quim Monzó. Quim, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Val. Abans de que ens diguis de què no parlaràs, volia comentar-te un article que em va cridar l'atenció, concretament al magazín de La Vanguardia, no l'article, no el diari.
El de l'Orxata?
No, el de les bombetes que tens a casa.
El de l'Orxata no el vaig llegir?
Aquest no.
Doncs era un dia que vaig anar a esmorzar amb un individu.
Sí.
Era el final d'agost i vam anar a un lloc del carrer Aribau. Jo vaig prendre orxata, mig litre d'orxata amb fartons. Gran. I l'individu en qüestió va prendre un biquini i com que es va quedar amb gana, després va demanar un croissant. I li vam portar un croissant sense banyes.
Em sona.
No sé si em sonava aquesta situació.
Sí, em sona.
Jo vaig quedar molt sorprès de que... Com és que els croissants ara en alguns bars no tenen banya?
No hi ha banya. I com és, doncs? I quina forma té?
Doncs és com el croissant,
sí.
Però per no fer l'esforç de fer la banya, és que suposo que això comporta un
com
temps.
Com una massa...
Sí, llavors se n'han pescat que bueno, una sèrie d'estafadors. I jo anava a un individu bastant desagradable, per cert. Estava esbossant per parlar d'unes qüestions.
Un
mascle.
Diria que aquest individu no va menjar biquini.
No?
Diria que va menjar sobrassada amb formatge calenta.
Com ho saps?
Ah, sí?
Picant.
Diria.
Formatge picant.
Però després sí que va anar un croissant.
Perquè havia quedava un forat.
Un racó.
Un raconet.
I com ho saps, això, tu?
No, mira, perquè...
Perquè a vegades parlem per telèfon.
Exacte.
Ah, li expliques les coses.
Perdona, de les bombetes. Sí. Jo t'he interromput i et demano disculpes.
No.
I si vols...
No, perquè ho fem... No, si ho fem nosaltres habitualment, si sempre estem interrompint...
Està de genolls. Està de genolls.
A mi em poseu molt nerviós.
Ara hi ha el Quim de
genolls. Ai, que has
caigut. Per això et dic. Bueno, deixeu-me preguntar-li això de les bombetes. Bé, vaig llegir a La Vanguardia, concretament al suplement, que a casa tens una còmoda dedicada en exclusiva a guardar bombetes de recanvi.
Sí.
De tots els tipus i models que utilitzes.
Sí.
I en un altre armari en tens, que aquí ja es passa quan vaig al·lucinar, més de 50 del model Lice Opal incandescent de 125 mil·límetres de diàmetre i 60 watts de potència. A veure, 50 en tens...
Més, perquè... Mira, jo t'explico.
Més de 50 bombetes.
Sí. Home, clar, s'esponen.
Home, s'esponen.
No, perdoneu una cosa. Són unes bombetes que són molt grosses. O sigui, no són la bombeta habitual que diríem que fa com un puny de mida, eh? Més o menys. Aquestes no, aquestes fan com una pilota d'handbol.
Sí.
Per entendre's, eh?
Yeah. Sí, ja sé quines són.
Són molt boniques... Sí. Jo crec que no cal posar-hi cap llum, cap diguem-ne, cap lampada al costat, per tal, sinó que colles la bombeta i la mateixa bombeta és tan grossa...
Fa de llum.
Que ja és l'adorn. És com un globus, aquesta mida, com una pilota d'handbol.
Ah.
I aleshores m'agrada molt. Per clar, no cal. La bombeta ja és l'objecte. I aleshores va començar tota aquesta campanya per col·locar les bombetes, aquestes noves que s'han empescat, que suposadament són ecològiques i no sé què.
Leds,
i no sé
quan. Els leds.
No leds.
No. Les halògenes. De baix consum.
De baix consum, sí, senyor. El senyor, veus, m'ha entès.
De baix consum. Que, a més, primer només hi havia que donaven llum blanca, que això era horrorós.
Sí.
La llum blanca és horrorosa.
Però horrorosa. Però, a més, és que t'ho venen com que és una avança pel medi ambient. Però la realitat és el que investiga és el contrari. Perquè quan una bombeta d'aquestes es fon, no la llences al contenidor gris, com fas amb les altres, sinó que, diguem-ne, l'has de portar a un punt perquè està plena de mercuri, alguna mandanga d'aquestes. O sigui, i clar, i vas dir, hòstia, ara m'acabaran totes les que jo vull, que són les antigues, i me'n vaig anar a un lloc, vaig emportar tot. Vaig anar també al Monzó i Benet, m'ho vaig emportar tot.
Sí.
I finalment vaig dir, no en tinc prou, em podia portar ja una caixa. Diu, però ha de ser una caixa ja de magatzem. Sí, caixa de magatzem.
Sí.
Jo estic dalt d'un armari, totes les bombetes.
Igual que jo.
Però què passa?
De filaments, aquestes són de filaments.
De filament, exacte, sí senyora.
Tu
Això se'n diu.
Tu no.
I a Monzó i Benet tenien bon dia?
Sí.
Bueno, doncs vas estar de sort.
Doncs un dia vas tenir una conversa molt bona amb aquesta senyora.
Perquè jo
estava molt mosca amb que es digui Monsó amb S. I, bueno, mosca no. Vaig dir, home, i vostès volen Monsó? Diu, no, nosaltres, de fet, érem amb Z. Dic,
ah?
Diu, però, clar, el meu pare, diu, als anys, o sigui, va dir, als anys 20 o així, s'ho va canviar, diu, perquè li semblava que la S feia més català.
Bueno.
Vaig pensar, no, ja... aquesta me la quedo per la història. Clar. Algun dia la farem servir.
Això està bé, veus? Ah. Va semblar que sembla feia més sí, català, li va posar sí, més Monzó, Monzó i Bonet.
Una caixa així. I què veig? Que no es fonen amb prou rapidesa. Perquè jo ja tenia un càlcul fet. Home, 50 bombetes.
I les obres de deixar en herència.
Sí. I em toca molt la pera que aquests objectes em sobrevisquin. Mm. No puc. Un dia també vam fer aquell famós, ara deu fer que uns 10 anys, 12 anys, no sé si era un boli o una ploma estilogràfica, que era eterna. No sé quina mena de sistema, la van publicitar... Sí.
Ho explicaves a l'article, no t'agraden les coses que caducaran més tard, vull dir, caducaran. Sí, sí. No, hi haurà més que tu.
Sí. Per tant, tu estàs a favor de l'obsolescència programada.
Home, sisplau. Mm. Perquè així com a mínim dius, mira, t'he guanyat. I ens agafes la bombeta, la llences...
Home, no.
La col·loques... Home, tampoc que no em prenguin el pèl, perquè si he de col·locar una bombeta cada dia...
Però, per exemple, amb els rellotges... Sí. Els rellotges, si no tenen una avaria, diguéssim, grossa, viuran més que tu.
I tant, sí.
Per tant, ja saps que el rellotge que portes...
Sí, però com a mi...
A tu t'enterraran i el rellotge allà estarà.
Però per mi és diferent perquè la pila l'haurà de canviar. O sigui, el fill de puta que es quedi aquell rellotge... haurà de canviar la pila, com a mínim, perquè la pila morirà. Només hi ha aquests rellotges.
Bueno, però hi ha rellotges que no van amb pila.
No, perquè són els que has d'anar bellugant.
Sí, els que vas amb el moviment.
Són molt nerviosos, aquests, perquè... I si estàs quiet...
Però són els que tinc, vull dir...
Però senyor Monsó...
Vinga.
Bueno, mous, amb el moviment es va al moviment. Però aquests t'enterren abans de tu que el rellotge peti, eh? No peten, aquests.
Quina
raó. El Miquel està fart que li donin croissants sense banyes, eh?
També, una altra. Home, perdona, la gent que li ha el croissant, jo no sóc un gran menjador de pastes, però el croissant de tant en tant és bo. Tant, però la part que trenques, cruixent i rostideta, que és torradeta de la banya, és molt bona.
L'escrivà va fer una remesa, ara no sé si ho fa, que només feia banyes.
Sí.
Com banyes soles sense el croissant?
Sí. Bueno, només feia les banyes del croissant. La banyeta del croissant. Però jo tampoc m'acaba de convèncer. A mi m'agrada la peça sencera. Les banyes i el croissant.
Sí,
o sigui, tot. El cor i les banyes.
És la gràcia,
les banyes soles, això és com les pipes sense la closca.
No? Els forats del dònut.
Ara que estàs parlant de menjar, si me permets, he fet un tuit.
Mama,
la boca
sí,
és la primera eina. Talla, aixafa, tritura.
És molt bo, molt bo. Jo aquest tuit que acabo de fer vostè, senyor Ferran, l'acabo de veure ara quan venia amb el taxi, i he pensat, hòstia, aquest tio cada dia s'ho espera.
Això no ho fa ell, eh?
Perdona, ell i el Paulo Coelho són al mateix nivell de dir xorrades. És brutal. Entre el Paulo Coelho i en Ferran...
Bueno, ara buscarem el de Paulo Coelho, a veure què diu.
La revolució no segueix una estratègia. L'evolució...
Què?
L'evolució, sí.
Deixeu-me preguntar al Quim Monzó, sí, a veure, de què no parlarà avui?
Doncs avui no parlaré, i probablement no parlaré en molts dies, de... Hòstia, una idea molt bonica, però que tot i ser molt bonica no en vull parlar, que vaig llegir en una carta ara fa uns dies d'un professor que es diu David Uriach, de Gualba.
No el conec.
I que acaba parlant del Tribunal Constitucional i la consulta i tot això. Però a l'inici és molt bo. Diu, en la meva professió, que és la professor, diu, quan estic en plena explicació, observo els meus alumnes i de vegades en veig algun, amb la mirada perduda, absort en els seus pensaments i en la seva realitat del moment. En alguna ocasió he estat temptat de canviar el meu discurs subtilment i de dedicar-me a explicar el conte de la caputxeta vermella, per confirmar que els meus supòsits eren certs i que aquests alumnes no s'adonarien del canvi i continuarien abduïts en la seva particular realitat. I m'ha agradat molt aquesta idea. O
sigui, però no ho ha fet.
No ho ha fet, però ho ha deixat damunt la taula.
És que jo ho hagués posat en pràctica, això.
Home, però, escolta, el tio que es troba amb els alumnes, un mirant el sostre, l'altre, no sé, traient la ronya de la sungla.
Per això passa tota la vida.
Tota la vida.
Home. Què feies?
Em desconnectava. Quan la cosa, sí, la cosa anava agafant un caire melimató, doncs hi havia un moment que pensava, doncs, a veure, ara al sortir del pati, jugarem, farem això, ens escaparem després, anirem aquí, anirem allà.
Però jo la cosa que trobo grandiosa, i d'això no vull parlar, evidentment, no en vull parlar, és que això continua després a l'edat adúltera. Quan ja et fas adúlter, doncs ja, diguem-ne, tot això continua funcionant. Tu a vegades ets al bar parlant amb algú i tu vas parlant i t'adones que l'altre ni t'escolta. I a més, estàs esperant un moment per interrompre i explicar-te la seva.
Ara.
Perquè l'únic que li interessa... Home, jo tenia una dona de fer feines fa molts anys que estava enamorada de la seva neta, que es diu Patrícia. I sempre em deia, ai, i tu, hijo, com està? I llavors jo començava, bueno, pues... I llavors, abans que acabés la tercera paraula, m'havia tallat. Pues mi Patrícia està molt linda. Perquè mira, tal. I fotia el rotllo de la Patrícia i vaig dir, hòstia, havia fet la pregunta trampa. La pregunta de demanar-te pel teu fill com estava, per immediatament tallada, perquè de fet se li refutia absolutament com estigués el fill, o si ja era cadàver. L'únic que ella volia explicar-te és com estava la Patrícia. És brutal. I això també passa amb locutors de televisió i de ràdio, que estan amb un programa i aleshores tenen un convidat i va, no sé, imagino, veiem el Corbella.
Sí.
I llavors ell està parlant, i, bueno, abans que hagi pogut explicar allò que havia explicar, patapam, ja l'han tallat. Ell i tota una sèrie de Muppets que corren per damunt de dalt i per sota.
Quin fàstic.
I van tallar-lo per interrompre.
Inoportuns. Però encara no marxem.
Com que no marxem?
Home, jo conec gent... Que
s'ha aixecat i s'ha anat.
Els saludes, no, aleshores, els hi preguntes com estàs, t'expliquen, en fi, com ha estat la cosa, el fill o el que sigui, i quan et pregunten a tu com, què tal, com estàs, tal, comences a explicar i dius, bueno, perdona, disculpa, és que tinc pressa.
Sí.
I et quedes allò...
Sí.
Vull dir que això encara no ho fem amb el convidat, de quan ell expliqui segons què, nosaltres agafar i mira, marxem que tenim un cafè a la màquina.
Acabo d'explicar.
Sí, això, mira, potser ho posarem en pràctica algun dia i arribarà. Però,
per telèfon què? No. Per telèfon et foten el rotllo, i tu dius que n'han acabat, bueno, i tu què tal? I tu vas a dir alguna cosa? Bueno, perdona, eh?
Bueno, perdona, eh? És que tinc el sopar a taula, eh?
Perdona, jo al telèfon, la manera més bèstia de comiat que hi ha, i per mi més ofensiva, són els tios que et diuen 4 o 5 adéu, sí. Bueno, adéu, pam. Escolta, digue'm adéu, punt. No s'ha fixat que hi ha una colla de gentussa que fa... doncs adéu.
Sí.
I per què fan adéu repetit? Sí. Perquè tu no tinguis la possibilitat de fer un altre adéu. I ells es queden amb l'últim adéu.
L'últim adéu.
Això vol dir una... O sigui, com són els cervells?
Jo que no he conegut el cas, trucades telefòniques...
Aleshores,
la persona que truca no interessa i agafar el mòbil, separar-lo de l'orella i aleshores posar-lo amb l'aire, amb el so ambient. So ambient i... No et sento res!
La solució.
Hi ha molt mala cobertura. Pum, i tallar.
Sí. I això vols dir que hi ha gent que ho fa?
No, home,
ho he vist jo davant meu, aquesta situació.
Però eres tu davant d'un mirall?
No, jo no faig això.
I dir que ets en un altre lloc del que ets i els altres.
Bueno, això és genial. Això sí que m'agrada. Jo, a vegades, amb una amiga anava al carrer i dic, escolta, perdona, és que ara sóc a Madrid, eh?
Això és
perillós
perquè et pot trobar al carrer següent.
I tant.
Però llavors li dius, home, és que n'estava fins als nassos, com que realment, amb aquestes coses, el que s'ha de perdre ja una mica és la vergonya.
Però d'això no ens en volies parlar.
No.
Ja que no volies parlar d'això, et parlo d'un alumne. Tu parlaves d'un professor que podia llegir la... No, és un noi, que podia llegir la caputxeta.
Que havia tret un alumne.
Un noi, el Xevi.
El Xevi
diu que en un examen de teoria de circuits va escriure una recepta de cuina i va provar. Diu, per tant, alguns professors tampoc es llegeixen bé els exàmens.
Home, una recepta de cuina...
Home, i potser la va fer bé.
Sí, però era una teoria de circuits, l'examen.
I què vol dir circuits? circuits com, com elèctrics o...
Elèctric, vale. No serà circuit de Catalunya per anar a fer un trombo. He que fer una pregunta i vostè escriu article...
Circuit de Barcelona i Catalunya. Ara va tot...
Ara és com
quan la Caixa es va juntar amb la Caixa de Barcelona, que era Caixa de Barcelona i...
Pensions i...
No ho havia entès, eh? Sóc
idiota. Al final s'ho va quedar tot...
Ah, no ho havies entès?
No, m'he quedat parat com dient, bueno, si ho va fotre... I no, clar, no havia entès que eren els circuits, no volia dir de cuina, com que avui en dia... Perdona, a la gastronomia, no veig perquè no hi ha d'haver-hi circuits, perquè hem fet una recepta circuítica.
Ah, calla, Paulo Coelho, que t'he agafat dues frases de Paulo Coelho. Una és...
Coelho.
Paulo Coelho. Si vius per agradar els altres, tots t'estimaran, excepte tu mateix.
Hosti, quin flipolles.
Una altra frase. Mai no som massa vells per ser joves.
Bueno. Per agafar això, anar al vàter amb el Vicenç Martí i encolar-nos un amb l'altre.
Què dius, ara? Home,
perdona.
Escolta, mira, jo no agafo una ampolla d'aigua d'aquestes que me la foto pel darrere, eh?
Què passa?
No, és que estàs insinuant coses, que aquí acabarem els...
Però si vostè n'hi ha
de les homes... Acabarem els... Tu treus de les dues llunes que tens aquí, sota la roba.
De què més no ens volia...
Saca la luna, nena.
Vale. De què més no ens volia parlar el Quim Monzó?
Doncs, us recordeu que fa unes setmanes es va començar a escampar com l'Ebola... la cosa aquesta de la competició, a veure qui es llançava una galleda d'aigua plena del cap, i totes les que diuen ara celebrities es anaven fotent aigua freda pel damunt i ai, ui, i llavors resulta que a la Índia...
Si no ho feies, quedaves
molt malament.
Que, per cert, a tu va desafiar el Hosmer, i no ho has fet.
Sí, doncs mira, el Hosmer ha quedat desafiat.
Doncs allà a la Índia, no sé qui va agafar...
El es va tirar diners pel damunt, el Hosmer, diners, no es va tirar aigua.
Ah. Diners falsos, o de debò?
No ho sé, perquè no es veu bé el vídeo...
A mi em va agradar un... Em va agradar aquest, per mi va ser el millor.
L'actor...
Ara no recordo el nom, ja que ell va agafar... James... Aquest t'agradaria a tu.
Sí.
Va agafar i... Va agafar, com era allò? Agafa una cubitera plena de glaçons, agafa la cubitera... Agafa les pinces dels glaçons, les posa dins un got i va posar... Patrick Stewart. I va posar una mica de gel. Perdó, detall important. Primer de tot, agafa el talonari. Fa el taló amb la seva aportació
a la causa.
Sí. I després ell agafa aquesta cubitera, agafa els glaçons, els posa dins
d'un got,
s'hi posa el whisky, i salut.
Era el Jean-Luc Picard de Star Trek.
Sí.
Qui?
Un que sortia a Star Trec, una
per
sèrie.
Per tant, ha estat el que ho ha fet d'una manera més diferent. Sí. Però bé, la campanya ha estat bé, ha estat magnífica. Ara què dius, que hi ha una...
Després, això evidentment, com que...
Ara ha anat de baixada, ja.
Alguns van dir que, i això ja era molt mainstream, que diuen ara, doncs no sé si és a l'Índia, una va començar a posar-se de moda a abocar-se pel damunt galledes de sorra. Perquè no era per demostrar que no hi ha aigua, no siguin territori, hi ha tanta poca aigua que no podíem fer-la malbé d'aquesta manera. Yeah. Uns altres, a no siguin lloc que hi ha un combat, una galleda plena de bales. Llavors s'abocaven pel damunt tota la galleda amb bales per demostrar... En fi, l'última variant és... Si vosaltres sabeu que de fa moltes dècades les dones són conscients de que pot haver-hi un càncer de pits. Uh-huh. I llavors, amb aquest fi, es promou campanyes perquè de tant en tant agafin les mamelles i se les toquin. Uh-huh. Es vagin palpant, a veure si noten algun bony que no havien notat abans. I llavors puguin donar l'alarma ràpidament.
Sí, i tant.
Doncs això també fa molts anys que s'insisteix en que els homes s'han de palpar els testicles perquè hi ha aquests mateixos bonys, diguem-ne, dels pits de les dones, bueno, i dels homes, perquè també hi ha càncer de pits amb homes. Uh-huh. Doncs es vagin començant a palpar els testicles perquè notin si, a més dels dos grans bonys habituals centrals, que són aquells que són grossets i durets...
Sí,
i que són
el bon mandonguilla.
El bon, la mandonguilla, diguem-ne, endurida.
Doncs, meatball.
I hi ha un bony nou per ràpidament donar l'alarma. Però els tios els van dient i no en fan gaire cas. I llavors ara han fet... com a, diguem, a contrapartida de la competència de llançar-se aigua pel damunt, una competència que consisteix en tocar-se els testicles amb un vídeo, amb una foto, i llavors nominar altra gent perquè també ho faci.
I això què ho ha fet?
Això, una associació de protecció o de lluita contra el càncer. I llavors es diu Feeling Nuts, que seria tocar-se les castanyetes. Com ho diu aquest senyor que teniu per aquí a vegades?
Castanyetes.
Tocar-se les castanyetes. I llavors és, hi ha un hashtag, que és Feeling Nuts, i llavors, doncs, evidentment, ràpidament, tot d'actors, entre els quals Ricky Gervais, doncs surten amb vídeos que podeu
Ricky
buscar
Gervais,
fàcilment.
I d'altres, veig...
Hugh Jackman,
veig el Jamie Olivier, vull dir que...
Sí, sí, i llavors les fotos són molt boniques, vull dir, jo les fotos no les puc ensenyar per ràdio, ho he intentat diverses vegades, però no me n'he sortit encara, tot i que tot arribarà, però si només que busquin el hashtag aquest amb un Google que digui Feeling Nuts, doncs veuran tots aquests individus que adopten una posició que és la de drets, dur una mà,
les dues, ja se sap,
i llavors agafar tot el que seria l'escrot i anar a apretar-lo perquè es vegi.
I si això ho mireu a Twitter, jo ja ho he vist aquest matí també, que hi ha un noi, així com model, no sé parada com ho ves, que aquest dia deia que no és precisament de la campanya, però s'ha aprofitat per posar-lo aquí, perquè eren calçotets.
A primer cop d'ull pensava que era Neymar.
Sí.
Pensava que era Neymar, junior, però no és Neymar.
Bueno, està tot fibrat i està tot dibuixat, perquè té...
I amb això el que hauríem de dir és que, com es deia aquell individu prehistòric, que es deia John Cobra, no? Aquell que va tenir un problema amb l'An...
Sí.
Doncs aquell va fer un Feeling Nuts ja previ a la campanya. Vull dir que aquest individu se l'ha criticat molt, se n'ha fet molta befa, però ell és un pioner, és un home que ja va fer...
És que ho deia amb una frase, deia, si no... Com ho deia? Si no quieres festa...
Esta, comi la que está en la festa.
Exacte.
Deia això. Si no quieres festa, comi
la que está en la festa.
Home, hi ha documents extraordinaris del dia que el van fer fora perquè ell volia anar a participar a Eurovisió. I aquest va ser el moment que li van dir que no participaria a Eurovisió John Cobra.
Hay que ver educación por los dos bandos, ¿no?
Creo vale, yo. Por lo menos por la nuestra la vamos a tener, ¿vale?
Ellos que la tengan también.
Vale, tú tranquilo.
Si no, ¿a quién tienes esto para que lo quiera?
Cariño, John.
Yo creo que merezco un respeto.
Eso ha quedado claro. Cualquier artista que suba un escenario, cualquiera que suba un escenario, se merece un respeto.
¡Os quiero!
John, por favor,
ya está,
silencio.
Me suda la polla.
Bueno, John, silencio, por favor.
¿Dónde está? Me suda la polla. Maricón.
John, por favor, esas cosas no se dicen ni menos en una televisión pública, ¿vale? Por favor.
Cuando uno se presenta cara al público, tiene que estar dispuesto a que le rompan la cara.
No,
sí, perdóname. El público, no quiero decir que siempre tenga razón. La tenga o no la tenga, el que tiene que tener la razón es uno, el que se pone cara al público.
Bueno.
Yo no sé si tienes interés o no en seguir en la música, pero lo que has hecho hoy aquí te descalifica, yo creo que para siempre.
Yo creo que vamos a dejarlo ahí porque...
Yo soy yo mismo.
Gracias.
Y el que me quiera, me querrá como soy. Y la que no me den por el culo.
Vale.
Som una televisió pública.
Doncs aquest home era un pioner i ell no ho sabia, però estava...
Bueno, per tant, exacte, va ser un precursor d'aquesta campanya que...
Sí, Feeling Nuts Challenge.
De què més no volies parlar, Quim?
No volia parlar i no parlaré d'una qüestió que és que... A veure, com es diu? Les rotondes. Nosaltres sabem que en els últims 15 anys, sobretot, abans n'hi havia alguna, però era molt escadossera. Se'n deia la rotonda escadossera, perquè hi havia una aquí, una molt enllà, una molt enllà... Ara, de cop i volta, creuaments de carreteres, on sempre hi havia un cert conflicte, el conflicte realment s'ha solucionat.
És curiós perquè vaig estar aquest estiu per diferents llocs dels Estats Units i ni una rotonda.
En França, sí.
Ni una.
Fixa't.
És que aquell país és allò...
No estan per rotondes. Estan pel típic i clàssic...
Creuament de carretera.
Sí, sí, sí. No. Posen un semàfor i s'ha acabat.
I s'ha acabat.
Com? Que la rotonda és més europea.
Europea, sí. A Gran Bretanya n'hi ha un munt. I a França també.
Sí, sí, a França moltíssima.
Sí, sí, sí. I ara aquí també, jo, els últims 15 anys, llocs, per exemple, a l'Empordà, on no hi havia ni una rotonda, ara és una rotonda rere l'altra.
Hi ha rotondes fins i tot a camins, o en aquest cas carrers, que no van enlloc. Però ja han posat... La rotonda està feta.
Ja està fet.
Pel dia que calgui.
Exacte.
Perdona, hi ha algun lloc...
Hi ha rotondes que amb el cotxe passes per sobre. Perquè no... La rotonda és tan...
Petita.
És tan petita. Sí, sí. Vull dir, i a més està arran de terra, que el cotxe passa per sobre, per tant la rotonda no sé quin sentit té, però...
Bueno, algun dia farà alguna cosa. Sí. Hi ha un cas... En alguns llocs, ara no sé si de Catalunya o fa, que hi ha la rotonda i el semàfor. I llavors dius, aviam, per què heu fotut la rotonda si heu de continuar amb el semàfor? O traieu el semàfor i deixeu-lo, o no m'heu gastat els calés en fer la rotonda.
El que és bonic són les escultures que hi ha.
Molt bonic.
Molt. Però ara l'escultura ha quedat rellevada per l'estelada,
Sí, una bandera amb
l'estelada. Totes les rotondes, la gran majoria de rotondes...
Sí, estelada.
Hi ha l'estelada.
Sí, però hi ha el desgraciat que talla el pal i la roba o les estripa,
Bueno, però això és algú...
Sí, no, molts puestos ha passat això.
Habitualment no passa.
Hasta la Guàrdia Civil la presa.
No passa això.
Bueno, doncs el cas és que, com deia el senyor Marcelí, les rotondes sovint tenen aquestes escultures que ell en diu que són molt boniques, però el comú de la gent pensa que són escarrifoses. Perquè hi ha una competència en els municipis que, en general, jo no vull assenyalar, però tenen un gust a l'alçada, diguem, del Betum per ser fins. I no entrar a un nivell...
Escatològic. Cobra.
És horrorós. O sigui, el mal gust que hi ha en aquest país, d'uns tipus que decideixen l'estètica... no sé, clar que de gustos n'hi ha de tot, evidentment que sí, però així com tu veus que en alguns llocs aquest gust està controlat i qui decideix certes coses ornamentals són grups de dissenyadors i no el col·lectiu del poble, que és la mateixa gent que llavors a casa tenen un nan de jardí d'aquells nanitos amb
és preciós, barrenet. És preciós, aquells...
O aquelles, diguem-ne, ceràmiques de lladró. I,
clar, és preciós. Aquesta gent... O aquell gos preciós que t'està esperant quan obres la porta.
Sí, no t'agrada.
Doncs clar, aquesta mateixa gentussa és la que llavors, erigida en el càrrec d'alcalde, et col·loca un monstre d'escultura, que a vegades algunes volen ser, com se'n diu això, modernes, que és pitjor com allò que hi ha a Castelló, aquell individu que va fer tota aquella escultura en el Fabra, que va fer una rotonda...
El senyor porta
una antena al cap, no? Sí.
Porta banyes.
I va fer també una rotonda que l'escultura, d'un cop de vent que va molt fort,
va caure.
I llavors ell, molt intel·ligentment, va dir... És una intervenció, si va dir divina, va dir ara està molt millor que no pas estava.
Però ja dic que no l'entenen, Ara no recordo el nom del en qüestió, però ell va dir que no l'entenen.
A l'entrada Figueres n'hi ha...
Ripollet.
Els coneixeu, que el pentines tu, no?
Li poses tots els pàrrecs a la cabeza. Li poses els pàrrecs a la cabeza. Juan Miguel, li poses els pàrrecs a la cabeza.
És Juan Miguel, l'exhome de la Carina.
Bueno, anem a la rotonda.
A Gran Bretanya, que hi ha molta rotonda, han decidit fer un concurs de quina és la rotonda millor de l'any.
Millor?
Sí.
O en quin sentit?
Més lletja.
Per circular-hi o la rotonda millor pel que fa a la decoració?
A la decoració. Jo, és una idea que la trobo molt bona i aquest any l'han donat el premi a una escultura en la qual es veu un cavaller al llom d'un cavall. Tot això amb una estètica, com diríem, com Subirac, saps? Pitjor que Subirac. En fi, però l'han donat de debò, No fan amb conya.
Ara que parles de Subiracs, hi ha una qüestió que em preocupa, perdona, és els pàrquings Saba d'aquí de Pau Casals.
Els pàrquings Saba, sí.
Saba, de Pau Casals. Diria que en algun del Passeig de Gràcia també hi havia un... A l'entrada del pàrquing hi havia una...
Com un baix relleu.
Ara!
Sí, senyor.
Aquesta és que seria com una rajola, perquè posava P-B, P i la B,
Sí.
Això és obra de Subiracs,
I
això és obra de Subiracs.
Oh!
Aquí. I no hi són!
Què ha passat?
Home, algú s'ha endut.
No. Allò? No sé què estan fent, però allò, tocar allò, estan tocant obra de Subiracs, A l'entrada del pàrquing. No sé què estan fent, no sé quin accés estan fent, però... On han anat a parar? On han anat a parar aquestes, aquestes rajoles?
Això no volia res.
Jo
no volia res, era lleig de nassos.
El que vol dir aquí fer dues puntualitzacions. Una, bueno, dues no, que seran tres, una mica com la Spanish Inquisition del Monty Python. O sigui, només volia dir dues coses, no, tres. Tornem a començar. I llavors, és una, segons com han fet un bé a la humanitat, emportant-s'ho, si ha acabat amb un contenidor de rebuig,
i això ho trobo. No m'estaràs dient que no t'agrada l'obra de Subirachs.
Punt dos, ja no n'hi do contesto. Aquell pàrquing, si parlés...
Quin? El de Pau Casals?
El de Pau Casals.
O el del Passeig de Gràcia?
Ui. Passeig de Gràcia no. Però el de Pau Casals, que és molt a prop de Catalunya Ràdio, havia estat, en èpoques pretèrites, a finals dels 80, bueno, la quantitat... Jo no diré que fos com la Rabassada, que hi havia tots aquells cotxes que estaven bellugant incomprensiblement, tot alineat amb un baf interior que...
Però dins del pàrquing?
Dins del pàrquing.
Tienen que conectar los extractores.
Era el pàrquing de Catalunya Ràdio, per dir-ho així. No existia RAC1, eh? I després, la tercera, és que, ves que no hagi passat, si no els han llançat les rajoles aquestes en Subirachs, no hagi passat com va passar l'any 60 amb les rajoles de damunt del mercat de Sant Antoni. Tot el mercat de Sant Antoni tenia el teulat, era de teules,
sí,
no rajoles.
Teules. Sí, ho recordo, sí.
Fins que l'any 60, l'any 57, Porcioles va ser alcalde. Tres anys després van remodelar el mercat. Va agafar totes les rajoles...
Teules.
I va, les teules. I va col·locar uralita.
Ah, molt bé.
Uralita. S'acabava.
Sí.
I totes les teules van anar a parar a una finca seva d'Andorra.
Veus?
I a una altra de... Vigues i Riells?
Sí.
Vigues i el Montseny, no?
Sí.
Sí, doncs Vigues i Riells. I ara hi ha una lluita veïnal per trobar-les, per reproduir-les, perquè estan traient uns homes amb escafandre...
La uralita. Eren aquelles teules que són vidriades, que són de colors... Com
no
de
ho
colors.
Sabem, perquè no hi ha cap foto. Les fotos que hi ha són en blanc i negre, són molt antigues. Perquè, clar, pensa que això... El tio s'ho carrega al 60, i les fotos eren en blanc i negre. Llavors no hi ha manera de saber quin eren els colors.
Feien unes teules molt boniques, vidriades de colors verds, blaus, etc.
I la sospita és que fos o de colors verds i grocs, o bé que fos...
Permeteu-me, tornant a la rotonda, fan un concurs...
Perdó.
De la rotonda
millor. Millor de l'any.
De l'any, a Gran Bretanya.
A Gran Bretanya, però jo sí que faria...
A Catalunya.
Home, a Catalunya, però fer la més ridícula, sisplau.
Ui.
Va, que ens envien fotos, ens les mirem d'aquí 15 dies.
Però una cosa, llavors, d'aquí 15 dies, però això ho hauríeu d'instituir anualment, perquè cada any se'n fan de nova, i les bestieses que s'arriben a veure... És que
de primer cagar. Fem una cosa, fem una primera convocatòria que la gent ens faci una fotografia de la rotonda que tingui més propera i ens l'envia.
Però que ens digui el lloc exacte on
retira tal a l'alçada de Mollerussa.
I si ho envien per Twitter, que et posin a tu també, i si us envien per mail, t'ho reenviem a tu.
Exacte.
Sí? I si ho envien per mail...
Que
ens envien a vosaltres, perquè Twitter té un greu problema. Que quan tu intentes imprimir una fotografia...
No pots.
No pots.
Doncs que ho enviïn per mail.
Perquè t'imprimeix tot el fil...
Sí, sí.
Doncs per mail,
Sí,
hi ha un missatge.
Un missatge.
Vostè anava a donar l'adreça, no?
Va, ràpid, va.
Versió@racu.net. Senyor Monsó, diu el Josep Maria Boronat Pujals. Vols dir que els croissants sense banyes no són una perversió de les napolitanes? No hi ha res que foti més ràbia que anar a buscar un croissant de xocolata i et donin una napolitana. Els hi dius, això és una napolitana, i et diuen, no. Es pensen que per deixar les puntes del plec de forma triangular ja són unes banyes? No. Aprofito per reivindicar les puntes arrodonides dels croissants de xocolata de tota la vida.
Hosti, doncs jo això no li puc contestar perquè jo el meu domini de la matèria pastissera és mínima. Per tant, jo les napolitanes no les conec. Però és clar, gairebé segur que té tota la raó del món. I passa el mateix que passa amb l'arròs, amb el bacallà, si m'estic equivocant, que aquí a Catalunya hi ha la mania de dir-ne bacallà al pil-pil, a un bacallà que no és el pil-pil, sinó que és el bacallà raniero. Perquè el bacallà al pil-pil porta bitxo.
Ah.
I quan tu vas al País Basc i demanes un bacallà al pil-pil, tu saps que allà hi ha un bitxo o dos. I lleugerament notes un gust lleuger, però no és el mateix gust que el bacallà raniero, que és exactament igual, però sense el bitxo. Uh-huh. Aquí ens estan fent passar raniero per pil-pil.
Veus?
Doncs amb aquest últim document del bacallà Raniero, com és?
Raniero.
Raniero...
Sí, no, no el confondre amb el Rainier de Mònaco.
No, no. Aquest pau de descansi ja no...
És mort, és mort.
És mort, no, no, no em sembla que es dedicava
a... Ell és mort, ja.
Ell és mort.
Estava per altres bacallans.
I l'altre també.
I la dona va morir, o no?
La dona també.
Ui, ja fa dies la dona, sí, fa dies. Més
Quim,
que ell...
gràcies.
Abans.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.